Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilart. Acabem de conèixer que la magistrada de la secció 20a de l'Audiència de Barcelona, encarregada de resoldre l'execució de condemna a Oriol Pujol pel cas de les ITVs, ha ordenat l'ingrés a presó del mateix. L'Audiència li imposa una pena de 2 anys i mig de presó pels delictes de tràfic d'influències, delicte continuat de soborn i de falsedat en document mercantil. A dia d'avui, la resolució no és definitiva i encara es pot impugnar. Pujol va acceptar la pena de reconeixement, que va cobrar comissions per influir amb adjudicacions manipulades en el mapa de les ITVs, un pacte que va deixar la seva dona lliure de presó. Per tal d'evitar la presó, Pujol va demanar que en aquesta pena li fos substituïda per treballs en benefici de la societat. Més qüestions. El Solsonès disposarà d'un servidor web amb 10.000 entrades sobre el patrimoni de la comarca. S'ha concebut com una eina digital de gestió turística i educativa. Roser Clotet, Solsona FM, bon dia, amplien, si us plau.
Bon dia. En complir 10 anys, el Centre d'Estudis Lassetans, una entitat solsonina que impulsa projectes d'investigació i dinamització cultural, va editar un DVD amb informació sobre el patrimoni natural i arquitectònic del Solsonès. En base a aquella iniciativa, els dos últims anys ja ha desenvolupat el Solsonès en un clic, un servidor web associat a una base de dades que inclou ja de partida unes 10.000 entrades sobre el patrimoni del Solsonès. S'hi podran trobar des de fonts, jaciments arqueològics i informació sobre flora i fauna, fins a allotjaments o rutes. Serà de consulta oberta, però també hi haurà informació privada que només estarà disponible per persones que facin recerques específiques que hi tindran accés a través d'un codi. Pel que fa a l'entrada d'informació, pretén ser participativa. Ho apunta David Guixé, membre del Centre d'Estudis Lassetans.
Qualsevol altre ciutadà que vulgui entrar dades sobre un camp que ell domini o ella domini, llavors també se li donarà una clau d'accés, podrà entrar-hi i podrà entrar dades, i d'aquesta manera serà una eina participativa.
La presentació d'aquest servidor tindrà lloc el proper dia 18 a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Solsona.
Gràcies, Roser. Des de Solsona FM, més qüestions. El canal de Pinyana, que abasteix aigua potable a tot el Segrià, talla l'aigua del canal fins al 18 de gener d'aquest any per millorar-ne el servei. Laura PM.
Els treballs de manteniments han començat aquesta setmana i consisteixen en unes tasques anuals i sistemàtiques que sol fer a començament d'any. Aquesta infraestructura hidràulica compartida entre la comarca del Segrià i la Llitera té una àrea regable de 14.000 hectàrees i amb el pas dels anys s'hi ha detectat diverses fuites que cal anar reparant. Ho explica Ramon Piqué, el president del canal de Pinyana.
Ara s'estan produint algunes fugues per les juntes que de forma obligatòria fem un repàs anual. Tallem l'aigua completament perquè és necessari pels materials empleats que el canal estigui tot completament sec. Llavors se fa per trams perquè també tenim unes obligacions a complir, com són, per exemple, la indústria Alier, que li han de subministrar aigua.
Durant aquests dies, el canal Catalunya i Aragó abasteix els camps i la indústria de la zona. Això passarà fins al proper 18 de gener, dient que es restableix el servei. S'ha de tenir en compte que el de Pinyana és el canal regadiu més antic de Catalunya i també proporciona aigua potable a més de 150.000 habitants de la comarca del Segrià.
Gràcies, Laura Purroi. Des de Munt FM Ràdio, a aquesta hora també us expliquem que els sindicats dels tripulants de cabina de Ryanair han desconvocat la vaga prevista per aquest dijous i aquest diumenge, després d'un acord aquesta matinada amb la direcció de l'aerolínia. La companyia s'ha compromès a començar de forma immediata la negociació del primer conveni col·lectiu, un compromís que, segons els sindicats, era impensable fa uns mesos. Amb aquesta informació tanquem, aquest butlletí de notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Ens actualitzem properament.
És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres, de 4 a 7, a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al quiosc, internet i a les xarxes socials.
El més calent a l'Aigüera.
Ara són les 11 i pràcticament 6 minuts del matí. Sigueu molt benvinguts a la sintonia local de l'Escala. Gràcies per acompanyar-nos. No tindria sentit sense vosaltres la feina que fem des del tercer pis de Can Maset, des de les instal·lacions de Ràdio l'Escala. Això és el més calent a l'Aigüera, des d'ara fins al punt de la una.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
I senyores i senyors, està entrant tramuntana. És notícia? Sí, estava avisada, també. No ens sorprendrà pas, això sí, serà freda. Freda d'aquelles d'haver-nos d'abrigar, amb guants i bufandes i gorros. I si podem quedar-nos a dins a casa, millor que millor. Hi ha qui li agrada rebre la tramuntana, hi ha qui diu que ens caracteritza tant que la gent d'aquests varals som diferents per l'efecte d'aquest vent. Però, senyores i senyors, també ens fa una certa recança quan entra i quan ens avisen que entrarà forta i entrarà tan freda. D'acord, una estoneta va bé, però tampoc tant, eh? Ara mateix la temperatura ambient a l'escala és de 14 graus segons l'Observatori del Club Nàutic, amb una humitat relativa del 50%, humitat ben baixa ja indicativa de l'efecte de la tramuntana. Ara escassament 25 km per hora. Què hi diu al respecte Sergi Corral? Doncs mireu, ja ens avança previsions com aquestes. Calma de matinada amb entrada de tramuntaneta a partir de mig matí, ja la tenim aquí. A migdia reforçarà fins a força 4-6 i ja a la tarda s'enfortirà encara més de força 6-8 en cops que poden arribar a la força 9 al vespre i nit. Les ratxes poden superar els 100 km per hora al llarg de la tarda. A la mar, arrissada de matinada, pujant ràpidament a maró a migdia i forta maró a la tarda. Al vespre i la nit ja tindrem àrees de maragassa. Tràgol de gregal pujant d'un metre a 2,5 metres a final del dia. Si ho allarguem una mica cap a demà, demà dijous, la tramuntana forta des de matinada fins a primera hora de la tarda, força 6-8. A la tarda de demà començarà a baixar una mica d'intensitat. Es podran superar els 90 km a primera meitat del dia. La mar demà maragassa tota la jornada amb tràgol de gregal entre 2 i 2,5 metres d'alçada. Va, doncs, per posar-nos a to aquestes dades, aquestes previsions, però volem saber també una mica d'actualitat. En resum de premsa, obrim portades. Repassarem portades d'àmbit gironí, les del Punt Avui i Diari de Girona, i d'àmbit barceloní, el periòdic El Vanguardia i el Diari Ara. El Punt, primer pas per a recuperar les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional, pel TC. El govern aprova una iniciativa legislativa que permet la reactivació de les primeres 4 normes de les 14 suspeses. Hi haurà alternatives legals per a les lleis d'igualtat del cannabis, del fracking i l'Agència de Protecció Social. Fotografia de portada per al Pont del Dimoni. El Pont del Dimoni al febrer, diu el titular. L'obra s'havia d'acabar el 2 de gener, però s'allargarà quasi 2 mesos. Medi ambient. L'aigua de Sils ja torna a ser apta per al consum. Medi ambient també. Palafrugell reclama que la veda de la Garoina duri 9 mesos. Ara en dura 6. I no té temps de madurar. Això al punt. El diari de Girona, què porta a portada? Aquella expressió tan repetida fa un temps, no? I sobretot entre la gent gran. Què porta? Què porta el diari d'avui? Doncs el diari de Girona avui porta que els empresaris gironins reclamen l'aprovació dels pressupostos i més diàleg. Demanen a la Generalitat i l'Estat que siguin capaços d'arribar a consensos. També exigeixen que s'executin les inversions que hi ha previstes. La fotografia de portada, hi veiem a l'alcaldessa de Girona, Ben Riallera, en la presentació d'ahir, d'actualització del cens, de fet. I el titular que diu Girona ja té oficialment 100.000 habitants. Salut insta els CAP del sector concertat a adoptar les millores de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut. Demana a les entitats proveïdores que detectin les necessitats de l'atenció primària i proposin solucions. Política. Malestar entre alguns sectors del PDeCAT per l'elaboració de les candidatures. Lamenten l'excessiva intromissió de Carles Puigdemont en el procés. I des de la presó, Bassa, Dolors Bassa, demana al sobiranisme que no deixi caure Sánchez. Això els diaris d'àmbit territorial. Passem als d'àmbit nacional. Comencem per La Vanguardia, edició en català. De fet, no hi ha cap més diferència entre l'edició catalana i la castellana que la llengua. Però, evidentment, fent un programa en català, la lectura la fem de La Vanguardia amb l'etiqueta verda. Vox redobla les exigències i allunya el pacte andalús. El PP veu inacceptables les noves demandes després de reunir-se amb els ultres. El partit d'Abascal ara exigeix expulsar 52.000 immigrants. Fotografia de portada. El fred que ve i una nevada impressionant al centre d'Europa. La Vanguardia, el diari més més monàrquic del país i que sovint presenta o porta, allò que dèiem, porta notícies vinculades amb la corona. En aquest cas, el rei demana als jutges que resolguin els casos des de la independència i la imparcialitat. Malestar entre els magistrats catalans per la decisió del Consell General del Poder Judicial de traslladar a Madrid el lliurament de despatxos judicials. Economia. Rato atribueix la creació de Bankia al Banc d'Espanya. I encara, també un tema que ja hem vist a Diari de Girona, l'exconsellera Bassa des de la presó diu: no deixem caure el govern central. Un avís o una recomanació o un desig. Saltem de portada de La Vanguardia cap a El Periódico, El Periódico de Catalunya. Diu el titular principal: el pacte andalús tremola per les exigències ultres. Veurem si finalment s'acaben entenent o no Partit Popular, Ciudadanos i Vox. La fotografia de portada, en tot cas, mantés desallotjats. I una fotografia on la Guàrdia Urbana ha fet net. De fet, Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, que van expulsar ahir els venedors del Top Manta de la superfície de la plaça de Catalunya i de l'encreuament subterrani. La penúria del cos de bombers al descobert és un altre dels temes que destaca El Periódico. L'incendi mortal de Badalona revela la falta de mitjans del cos de la Generalitat. I El Gran Germà, així li podríem dir, fent referència a la històrica novel·la de George Orwell, 1984, i les semblances que tindria amb cap on està derivant el Google actual. El titular del periòdico diu: Google gestionarà targetes de crèdit i pagaments a tota la Unió Europea. Irlanda autoritza la tecnològica a operar com a agent financer. Decisió judicial: qualsevol agressió d'un home a la parella és violència masclista. El Tribunal Suprem condemna un home que va ser absolt d'un atac mutu. Hem vist El Periódico, hem vist abans La Vanguardia i repassem també el diari Ara, portada d'avui, encapçalada per a un titular que diu, dos punts. Vox destapa la seva agenda ultranacionalista. I a més, el tema que preocupa més avui a la premsa, ho hem vist reproduït a totes les capçaleres d'àmbit nacional. Exigeix retornar competències, exigeix expulsar immigrants, exigeix derogar les lleis de violència de gènere. El Partit Popular considera inacceptables aquestes exigències i Abascal no descarta unes noves eleccions andaluses. La pobresa energètica darrere els incendis, versions contradictòries del TSJC, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per negar irregularitats en l'adjudicació de la causa de l'UO. Rato dona les culpes al Banc d'Espanya, diu que el supervisor avalava la sortida de Bankia a borsa. I el temps, avui arriba una onada de fred de l'Àrtic. Els termòmetres cauran els pròxims dies fins a 10 graus. Això és el que ha donat de si el resum de premsa d'aquesta jornada. És un quart de 12, temps per amenitzar amb una primera proposta musical d'Alex Dire Straits, Mark Knopfler, que no ha deixat la carretera, si més no, no ha deixat l'estudi, si més no, no ha deixat la seva guitarra, aquella guitarra metàl·lica, amb aquell so inconfusible, amb aquells dits que els feia anar. I de quina manera, Mark Knopfler, ara ens ha sorprès aquests fa ben pocs mesos amb temes com On the Dance Floor. En el fons, de seguida, només en 4 segons, l'identificareu. No pot ser ningú més que Mark Knopfler. De seguida, després, seguim amb els aniversaris, sants, efemèrides, seccions com l'aigua clara, les sendes, i avui tenim de convidat a l'entrevista Narcís Pere Ferrer, president de l'UBET.
Hand me down my high roller Stetson, hand me down my smoking one. We're gonna look so sharp when we walk in, they're gonna be tastic on. We're going for the major comeback, for the mother load, the mighty score. Toast of every knocked-out boogie shack, and now we're back on the dance floor.
el més calent a l'aigüera.
Nou de gener, avui dimecres, és Sant Eulogi de Còrdoba, Sant Julià, Santes Basilisa i Marciana. A mi m'encurioseix molt, no us enganyo, m'encurioseix molt la tasca cada matí d'agafar el calendari dels pagesos i repassar el santoral, perquè sempre hi aprenem alguna cosa nova o sempre hi trobem noms, diguem-ne, noms, per dir-ho plenament, poc habituals. Coneixeu alguna marciana? I així, amb la M majúscula. Santa Marciana, avui. Hola, Marciana, bon dia. Aquella persona, aquell pare o aquella mare, aquell padrí o aquella padrina, que amb una criatura li posi el nom de Marciana, dius, està molt bé, us deu agradar molt, però penseu en la criatura. Aquest nom és per tota la vida. En tot cas, a banda del santoral, avui hi ha gent que neix, o que ha nascut, o que celebra el seu aniversari, si més no. És el cas de Joan Báez, de Rigoberta Menchú, de Jesulín de Ubrique. Joan Báez, 78 anys, una veu ben significativa de la cançó d'autor nord-americana de fa unes dècades. Rigoberta Menchú, 60 anys, Premi Nobel de la Pau l'any 1992. Jesulín de Ubrique, aquells més avesats en premsa del cor, mireu, la Nuri Català segur que ens en podria explicar alguna cosa. Han sentit a parlar alguna vegada del salto de la rana? Una cosa que es veu que pels més ortodoxes del món taurí ens eren com trencar els cànons, que els va trencar durant uns anys Jesulín de Ubrique. No pas precisament temes massa, diguem-ne, que constructius. Acostem-ho tot cap a casa, però hi repassem una mica l'arxiu i a l'arxiu de notícies d'aquesta casa i notem que ara fa just un any dèiem notícies com aquesta. El cor indica, amb la persona de Ramon Manent, es va voler solidaritzar amb els Jordis, empresonats fa més de 2 mesos. Per fer-los l'estada més agradable es van enviar uns CDs amb música de la coral escalenca. Presons, però, ha retornat cap a l'escala el paquet en considerar que no complia les normes de seguretat. I ja em direu, quin mal poden fer uns CDs enviats per correu a uns pobres presos, que es veu que deuen ser uns delinqüents fenomenals. Però si anéssim acumulant totes les notícies a l'entorn del tema d'aquest últim any, senyores i senyors, ens en faríem creus. Segurament hi perdríem fins i tot la paciència, els nervis i qui sap el què. Gratem una mica més enrere, ara fa 5 anys. En fa 5 que en l'informatiu de l'Escala deia l'atur aumenta a l'Escala el mes de desembre i Catalunya ha tancat el 2013 amb 22.084 aturats menys que a finals de 2012. I per passar bé l'hivern, a banda de les temperatures, a banda de les calefaccions, les llars de foc i tota la roba d'abric, doncs també ens hi pot ajudar un bon refrany. Diu així: amb vi ranci i pa calent fa de bon passar l'hivern. Tornem a la música i el que escoltem tot seguit és George Ezra, Shotgun.
Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. With
south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone, someone, someone,
I anem obrint seccions després del George Ezra. Entrem en l'aigua clara, una secció fixa de la Montse Hidalgo cada dimecres, parlant d'actualitat. Avui el protagonista de l'entrevista és Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç. Una entrevista per fer balanç de la campanya de vendes de Nadal al comerç de proximitat i per conèixer les previsions de cara a la temporada de rebaixes. Avui aquests comentaris, aquests anàlisis, o aquestes anàlisis del món del comerç les tindrem ben presents a l'Aigüera. Ara mateix, a nivell nacional, d'aquí uns minuts tenim prevista entrevista amb Narcís Pere Ferrer, president de la Unió de Botiguers i Empresaris Turístics de l'Escala. De moment, però, l'aigua clara amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'aigua clara amb Montse Hidalgo.
Un dels termòmetres que millor mesura la salut de l'economia és l'índex de vendes al comerç. Passades les festes nadalenques i a l'inici del període de rebaixes, volem treure l'aigua clara sobre l'activitat i les previsions d'aquest sector per encarar el nou any. Ens acompanya l'Àlex Gonyi, que és el president de Pimec Comerç. Bon any i benvingut.
Hola, molt bon any.
Hem tancat el 2018 amb una bona campanya de Nadal?
A veure, bona pregunta, perquè de vegades contestar-la no és tan fàcil. Bona pot ser referent a l'any passat, bona pot ser referent a aquest any, que podem estar més o menys contents. Referent a l'any passat, jo diria que igual a cada l'any passat. No ha sigut millor, no ha sigut extraordinàriament millor, tampoc ha estat pitjor. Portem uns anys que després de tenir els divendres negres, els Black Friday famosos, que han aparegut aquí, bueno, han aparegut perquè els hem fet aparèixer nosaltres, evidentment, doncs tot això s'ha distorsionat una mica. Vull dir, el global de les ventes de Nadal, abans, lògicament, era la venda de Nadal i després les rebaixes. Això és el que hi havia, per tant, ja ho sabíem. Ara no, ara jo crec que la venda de Nadal és tot, és un paquet. O sigui, és el Black Friday, el divendres negre, la venda de Nadal i la mica de rebaixes que duraran el que duraran, que cada any duren menys, perquè, evidentment... Doncs...
Les hem mort, les rebaixes?
No és que les haguem mort, les hem transformat. I malament, des del meu punt de vista, malament. Perquè, a veure, no té lògica, i pot ser que sigui apreciable o no, però no té lògica, fer una venda forta, com pot ser la del divendres negre, abans de la millor venda de l'any, amb descomptes, amb promocions i tal. És que això, hem volgut copiar una cosa que ve als Estats Units, i bàsicament on ells ho fan després del Dia d'Acció de Gràcies i fan una nit de venta boja, una nit, és que això és una nit.
Aquí dura aquí, entre una nit aquí,
i un mes. I un mes, ja ho pots dir-ho. I aquí ho hem espatllat. I clar, llavors volem que es vengui molt per el divendres negre, volem molt que es vengui per Nadal, i llavors volem que les rebaixes es vengui. I a veure, hi ha una cosa que és la renta disponible de les famílies, i cada casa sap el que té per gastar, i està bé que gastem, i està bé que belluguem l'economia baix aquest aspecte, i que siguem feliços comprant, que això és un aspecte que de vegades no es té en compte. Però, veritablement, el que hem d'entendre és que no és que haguem matat les rebaixes, és que estem en un moment de transformació. O sigui, estem transformant tot una venda importantíssima, i que seguim tenint, de lo que són les festes de Nadal, amb un altre paràmetre, vull dir, sobretot la xarxa hi té molt a veure també aquí, la venda per correu electrònic.
Vol dir que hi ha molt flux de gent a les botigues, tant físiques com per les xarxes per internet, però amb preus més baixos. Aquesta és la transformació de la que em parla? Un altre tipus de ritmes de venda?
Sí, i encara no els podem avaluar segurament amb tota la dinàmica que porta i tota l'extensió que porta. Ja fa 3 anys que el fet de l'e-commerce el notem, i cada vegada s'està notant més, pel que sigui, perquè es va implantant, perquè la gent ho troba còmode, perquè, en fi, pel que sigui, és una nova fórmula. Des de casa a les 2 de la matinada pots comprar el que vulguis, i a més amb descomptes, o amb ofertes, o amb promocions, perquè dintre la xarxa doncs allà hi trobes tot. O trobes tot, o trobes una part de tot el que no trobes físicament. L'altre és que, veritablement, a les persones, als consumidors, a nosaltres, com a sers humans, ens agrada la relació humana. I veus morrer i ens agrada a tots veure botigues, tocar els gèneres, mimar-los, mirar-los, preguntar preus. Després, què fem és una altra cosa.
Li agafo la paraula. Ha dit que ens agrada el tracte personal. Això ens porta al
sí.
comerç local.
Sí, sí.
I el comerç local sembla que torna a revifar. Sí. Hem vist que ja no tanquen tants comerços, ja veiem comerços cobren, perquè durant molt de temps veien només comerços que tancaven. No sé quin és el ritme ara, si hi ha equilibri entre els tancaments i les obertures, o sí. això depèn de les poblacions o la geografia.
Jo crec que d'aquí 15 dies, que és l'entrada del nou any, i han passat ja les ventes de Nadal, les ventes de les festes, veurem la realitat, perquè jo crec, i desgraciadament, tenim percepcions de que es tancaran botigues. Vull dir, bueno, és que, en definitiva, el comerç, sobretot jo del que parlo és del petit comerç, eh? Jo les grans superfícies que ja ho estan passant malament i no ens agrada. Jo ho remarco perquè de vegades algú em diu, oh, és que tu estàs content quan les grans superfícies o els grans magatzems van malament. Jo dic que no. Al contrari. Jo el que no vull és més, que no em posin més. Però jo els que hi ha, vull que siguin i que es guanyin la vida i tal. A mi és un molt mal símptoma que a mi un Corte Inglés ja estigui adelantant les rebaixes una setmana per internet, quan ells sempre havien sigut respectuosos amb el dia 7 de gener, per exemple, i estan fent uns descomptes brutals una quantitat d'empreses perquè les coses no van com tindrien que anar i han de pressionar. Pressionar amb el bon sentit, eh? No ens enganyem. Al client de que vagi a comprar i li han d'oferir pues, ofertes grans o fora de lo que és la lògica de l'oferta. Perquè tots sabem que hi ha dos tipus de rebaixes. Hi ha la rebaixa que es treballa ja d'una manera que és la roba i és les sabates i és el parament de la persona, i després que veus que fan un descompte d'un 70% i tu dius, carai, com pot ser que puguin rebaixar un 70% d'un preu, no? I en canvi, quan vas a comprar un producte tecnològic, veus que hi ha una rebaixa d'un 10 o d'un 15 com a molt, que aquesta sí que és una rebaixa d'un preu que hi havia abans. L'altre, doncs, bueno, és perquè la gent puguem comprar roba i barata, o en fi. Però bueno, ja entra dintre les dinàmiques del comerç, això.
Quan jo li parlava de comerç local, de comerços que hem vist aixecar les persianes, podem dir que aquest any 2018 ha estat un any de propostes per part de moltes localitats, de moltes poblacions, de que el comerç s'integri en la vida dels ciutadans. I això els ciutadans ho han agraït anant primer al comerç de proximitat?
Sí, és unes campanyes que fem, que intentem fer i que intentem que que la gent, el nostre client, o el nostre veí, que no es tracta d'un client, sinó simplement d'un veí, de fer-li entendre que hi ha uns avantatges comprant el comerç local, i suposo que hi deu haver uns inconvenients davant dels que aboguen per l'e-commerce, vull dir, suposo que sí. Però, esclar, què té el comerç local? Sempre s'ha dit, el que és, fan barri, fan llum, fan... Molt bé, tot això està molt bé. Però és que, a més, hi ha un detall que a mi m'agradaria ressaltar i que no és menor, que és que nosaltres, quan acabem l'any i Hisenda ens demana uns impostos, paguem uns impostos i els paguem a la Hisenda espanyola, en aquest cas, no, evidentment, per mantenir carreteres, per mantenir sanitat, per mantenir educació, per mantenir moltíssimes coses, que algunes podem estar o no d'acord, però que les mantenim amb els impostos. I, en canvi, aquestes grans corporacions que venen per internet, que arrasen econòmicament i arrasen comercialment moltes zones, els seus impostos els van a pagar a Irlanda, els van a pagar més a saber on. Jo crec que això, els nostres polítics, que són els que dicten, els nostres, els europeus, els que toquin, tindrien que estar atents amb això, perquè a sobre de perjudicar-nos a nosaltres, que fem menys ventes i, per tant, menys beneficis i, per tant, paguem menys impostos, els impostos que ells guanyen no els reverteixen aquí. Llavors, això és una cosa que no sé quan podrà aguantar-se, quant temps podrà seguir, però jo crec que hi hem de posar-hi mà. I després, com vostè em deia, l'element humà és important, sí que ho és. Per mi és bàsic. El dia que perdem aquesta força que té el poder mirar als ulls d'un client, o que el client et vegi a tu físicament i li puguis donar resposta a el que t'està preguntant, que de vegades no té res a veure amb el comerç. T'està parlant d'una filla, o t'està parlant de que té una il·lusió, o de vegades t'està parlant d'una sèrie que ha vist a la televisió, i aquella persona doncs s'està esplaiant amb tu, i tu t'esplaies amb ella, i això, aquesta relació, això és el dia que perdem això, o el dia que no importi això dintre del que és el petit comerç, aquell dia la transformació serà bestial.
Quins deures té el petit comerç?
Molts, molts, i no sé si serem capaços de fer-los. Primer, ser coherents, que no ho som. S'estan donant xifres de ventes i xifres de rebaixes, i això és mentida. I no es pot anar pel món mentint. Primer comerç ens belluguem a través de percepcions. Nosaltres tenim una línia constant amb els nostres socis a través de les nostres 10 delegacions a tot Catalunya i, per tant, tenim la percepció. Nosaltres estem bellugant-nos sempre en percepcions. Llavors, que em surti algú dient que s'ha vengut un 40%, l'altre d'allà al costat et diu un 20% i l'altre et diu un 15%, dius, bueno, això és falta de serietat. I el comerç, sobretot el petit, demanem serietat. Jo demano serietat. No donguin xifres si no són veritat. No mentim. No ens ho mereixem, tampoc, jo crec. Per tant, jo demanaria això primer. Aquest és un deure molt important, perquè ara tenim una sort, que és que la majoria dels nostres polítics que estan, dic els polítics que estan en funcionament i que dictaminen dintre del govern, venen del món municipal. Clar, aquesta gent coneixen molt bé el que és una ciutat o un poble pel seu comerç, per qui han viscut, han sigut regidors, han sigut alcaldes, molts d'ells. Però això també ens permet que hi hagi uns grans oblidats, que són els sectors, els gremis. No coneixen els gremis. Els gremis no són coneguts. Nosaltres coneixem tots el territori. Veiem les botigues, si es tanquen o si s'obren. Però no sabem si un gremi té més o menys socis. I la labor d'uns gremis també és important. Aquest és un foradet que hi ha, que estem intentant des de Primer Comerç que s'entengui, que els gremis són molt importants i, a més, han sigut patrimoni de Catalunya des de l'edat mitjana. Per tant, tampoc és un tema baladí.
Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
Atravessa el nostre cor. Són cristalls tan microscòpics de vida.
Partícules és un tema dels Blau Mut, del seu darrer treball presentat el mes d'octubre passat. Escoltat aquest tema, obrim ara sendes. Anem d'excursió amb en Jaume Mones. Avui ens proposa una caminada pel mirador de la Roca Roja, al costat del port de Comiols, un punt espectacular, una zona muntanyenca, però alhora apta per a la gent que s'inicia en el món del senderisme. Amb tots vosaltres, un nou capítol de sendes.
Sendes, l'espai enemic de l'estrès.
Aviam, com us ho vendria això d'avui, aquesta ruta senderista que us proposem? Us agrada la muntanya, però no sou excessivament, no esteu molt en forma, no sou excessivament senderistes, però voleu veure bones vistes? Doncs avui tenim la vostra opció, la vostra excursió perfecta. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, com anem?
Una excursió d'uns 7 quilòmetres que transcorre per un llom d'unes muntanyes no massa altes, excursió no massa difícil, però en un lloc de muntanya que permet unes vistes fantàstiques. Per tant, pels primerencs en el senderisme, pot ser la seva gran oportunitat.
Sí, és una passejada.
On anem? On anem?
És una passejada amable. Ens n'anem cap al límit entre la Noguera i el Pallars Jussà. Un mirador molt suavet, però que té unes vistes, una recompensa, jo diria que excepcional, perquè estem una mica al mig de Catalunya. No és altra cosa que el mirador de la Roca Roja, situar-nos, estem al costat del Coll de Comiols.
El mític Coll de Comiols, aquella carretera que ens porta cap a la Conca d'Allà, que ens porta cap a Artesa de Segre, bé, que comunica aquests dos àmbits i també ponts. De fet, la carretera surt de Ponts, la Baronia de Rialp, va ascendint i ens arriba a aquest punt. Una carretera molt bonica, per prendre-se-la amb calma, amb tranquil·litat i gaudir-la al màxim. De seguida ens hi posem amb el lloc de sortida. Un lloc de sortida que, de fet, serà ben a prop de la carretera, Xavi.
A la mateixa carretera, estrictament parlant, el Coll de Comiols, justament, com bé deies, és la carretera que va d'Artesa de Segre cap a Isona, límit entre la Noguera i la Conca de Tremp, ja al Pallars Jussà, 1.100 metres d'alçada, una balconada ja de per si des de dintre del cotxe mateix, quan estiguem aparcats aquí al Coll de Comiols mateix, preciosa. Al mateix coll hi ha una esplanada, al cantó de ponent de la carretera, hi ha una taula d'orientació, amb això que dèiem, si no volem ni sortir del cotxe, tenim ja la panoràmica al davant, cap al nord.
Mira si ens ho posen fàcil, eh?
Sí, però jo crec que cal caminar una miqueta per la recompensa, i el que farem és aparquem just al mateix coll, amb aquesta esplanada que dèiem, i just al davant d'una antiga gasolinera, traspassem la carretera i per la banda de llevant surt una pista cap al nord-est, indicada amb un rètol. És el camí del Cap de la Serra, que ens puja per entre un bosc d'alzines fins al capdamunt d'uns plans ja oberts, sense vegetació, un terreny bastant pedregós, amb còdols d'aquests arrodonits, i arribem deixant els cingles del Roc de Benavent a l'esquerra, sempre anant seguint el llom i seguint senyals grocs, ben indicada la ruta, a Sant Miquel. De Sant Miquel només en conservo el nom perquè les restes que se suposa d'alguna ermita que hi devia haver estan completament desaparegudes. Tenim, això sí, una antena de telecomunicacions. Estem ratllant els 1.200 metres, és a dir que n'hem pujat encara no un centenar. I d'aquí, sempre cap al nord, baixem primer una miqueta cap a un collet on hi ha lo grau curt, és un dels graus que s'enfilen per aquests cingles de Benavent des del poble. Més endavant deixem el grau de les cabres i pugem suau ja per sempre pistes principal fins al capdamunt de la Roca Roja. 1.200 d'alçada, és on hi ha les principals antenes i unes mica d'instal·lacions de telecomunicacions, amb uns tancats, però per la banda nord d'aquest tancat metàl·lic hi ha una vista excepcional, ens aboca cap al nord, amb unes vistes esplèndides sobre el mateix de la cinglera, al damunt ben bé del poble de Benavent de la Conca. Tenim als nostres peus també tota la Conca d'Allà, capital Isona. Tenim vistes dels Monts Secs cap a Ponent, ben definits, ben delimitats. De Sant Mamet veiem també el Mont Roig, que treu el cap pel darrere. Veiem també cap a Ponent el Turbón i el Cotiella, dos massissos principals.
Ja estem parlant de l'Aragó, no ho oblidem,
sí,
eh?
Sí, just, exacte, ja és inclús més enllà de la franja de Ponent. Tenim cap a nord-est, totalment ja cap a nord, diguem-ne, la serra de Boumort, amb les serres de Carreu i de Sant Corneli als seus peus. Entre les dues veiem també treure el cap als cingles de Passonada, vermellosos, cap a ple Pirineu, al Montsent de Pallars. A tocar, cap a ponent, tenim el Coscollet, a sobre de l'embassament d'Oliana, més enllà el Port del Comte, amb la Tossa Pelada, veiem la cara sud del Cadí, veiem fins a Rasos de Peguera, cap a Montseny, veiem Montserrat, i si el dia és clar, podem veure cap a sud, fins i tot ben bé, la Serra de Miramar, el Montsant, i si la cosa ja és clara, molt, molt clara, doncs els ports, inclús, no? Però això ja seria quasi una excepció.
La tornada per on la fem?
Desfer ben bé el camí, ens hem de tornar a enfilar a Sant Miquel, i llavors seguir sempre el camí principal. A vegades ens podem embolicar una miqueta, però anirem a sortir a la mateixa carretera Coll de Comiols una miqueta més al sud, i ben bé per la carretera pugem, un quilòmetre encara no, fins a l'antiga gasolinera i el coll, que és on tenim ben bé aparcat el cotxe.
Cal complementar aquesta excursió, que és una estoneta. Ara de seguida ho sabrem amb la fitxa. Per què no, visitant després, si baixem per la carretera, per la mateixa carretera, la C-74, Benavent de la Conca. Perquè Benavent de la Conca, que és un poble molt curiós, podríem dir que són una miqueta els Mallos de Riglos a la catalana. Més modestos, evidentment, molt més modestos, però la imatge del poble amb la cinglera just a sobre...
Al darrere.
És imponent, eh? És realment bonica i val la pena, ja que hi som, apropant-s'hi.
Té una retirada, sí. I si anem a Benavent de la Conca, entrem a dintre del nucli, era una antiga vila closa, mig desaparescuda avui, I després doncs, també tenim Fotimer d'altres possibilitats de, des d'Isona, els castells d'Urcau, castell de Llordà...
Abella de la Conca.
Abella de la Conca. Podem baixar a Conques, el poble on antigament hi havia hagut una catedral.
Els estanys de Basturs.
En fi, no ens l'acabem ja.
No, no, mare de Déu senyor. Fitxa tècnica, vinga, anem amb
doncs,
la longitud.
Estem parlant d'una volteta, res, 7 quilòmetres i mig, 8 com a molt.
Temps.
Si ens allarguem a la tornada que ens equivoquéssim una miqueta, ens n'aniríem fins a 9, no gaire més.
Grau de dificultat.
Dues horetes i mitja de temps. Grau de dificultat, jo li posaria un 1 sobre 5, a més la ruta està indicada, amb senyals, amb uns rètols. Menys de 200 metres de desnivell, així que és una passejadeta per anar a veure un mirador excepcional.
Poca pèrdua, a més a més.
Està molt ben senyalitzat, sempre sigui la pista principal, hi ha rètol, hi ha senyals grocs que ens van indicant els trencalls.
A Wikiloc trobem referències, està tot ben indicat, per tant, escolteu, una excursió aquelles perfectes per tenir grans vistes, per fer muntanya d'una manera ben fàcil pels que s'inicien en això del senderisme. Gràcies, Xavi, fins la propera.
A reveure.
Punt i final. Si voleu recuperar aquest o anteriors programes, ho teniu molt fàcil. Podcast al web de la xarxa, que és www.laxarxa.com, a l'apartat Escolta'ns a la carta i posant al cercador la paraula Sendes. A les vies de sol, Jordi Acosta i l'Andreu Ortega. A l'edició i presentació, qui us parla, en Jaume Monés, us enviem tots plegats una forta salutació i el desig que tingueu una molt bona ruta. Adeu, fins al proper programa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I sí, a l'apartat d'entrevista, com hem esmentat fa una estona, avui parlarem de comerç i parlarem de rebaixes, perquè bé prou que ho sabeu, som a dia 8, 8 de gener, i quan han passat els Reis, llavors, a nivell comercial, és període de rebaixes. Això té impacte a l'escala? Quin impacte té? Quina significació té? No veiem cues com aquelles fotos històriques de les cues d'entrada el primer dia després de Reis, als grans magatzems de Barcelona, sobretot, o de grans ciutats, que sí que el comerç local també juga a fer rebaixes. Per això hem convidat avui en Narcís Pere Ferrer, ell és el president de l'UBET. Narcís, benvingut a la ràdio, com va tot?
Molt bé. Molt bé, molt bon dia a tothom.
Han sigut generosos els Reis?
Sí, sempre ho són.
Sempre, aquests?
Aquests, per ara, sí.
Aquests fins ara ho han estat, i molt. I a nivell comercial, han començat rebaixes, i ja hem vist rètols a tots els comerços, o molts comerços de l'escala, de rebaixes, les rebaixes de gener. Com es comporten, o què caracteritza les rebaixes de gener en un nucli com el de l'escala?
Bueno, de tota manera, tenim un nucli a nivell comercial que donem molta oferta. Creiem que som un nucli bastant fort, perquè jo crec que des de l'escala es pot comprar quasi bé tot, excepte poder algunes coses més puntuals o en un moment donat coses més difícils de trobar. Però tot el que és a nivell de el dia a dia ho tenim tot a l'abast.
I quin tipus de rebaixes? Perquè sí que són diferents, o sí que no tenen aquell estrès, jo dic, que tenen les grans superfícies o l'impacte que tenen aquelles rebaixes de ciutat a nivell d'un nucli com el de l'escala. Què ens diferencia d'aquelles rebaixes?
Bueno, de fet nosaltres, com a comerciants i com a atenció al client, al fi i al cap, perquè estem tots els comerciants, solem ser bastant els propietaris o gent encarregada, vull dir que estem al dia a dia, i creiem que nosaltres el que no fem és enganyar la gent, o si més no, el que no fem és, d'un dia per l'altre vas a la botiga i han canviat tot l'estoc, tot el que estaves posat el dia abans. No vull dir que tots ho facin, però vull dir, ens arriben bastantes veus que molta gent que ha anat l'endemà de Reis, que havien anat a la vigília de Reis, l'endemà s'han trobat que, bueno, que completament no hi havia res del que buscaven que havien trobat el dia anterior. A nivell d'això, bueno, nosaltres el que fem és rebaixar el nostre estoc, l'estoc existent que tenim de la temporada, el rebaixem a preus rebaixats. El que no fem és canviar l'estoc d'un any per l'altre.
Quin és el tant per cent promitjo o aproximat o el més habitual de descompte en, aquestes, en aquest període de rebaixes?
Pots trobar des d'un 20 fins a un 50%, depenent també dels articles o de l'establiment en si.
És una bona època per anar de compres?
Jo crec que sí. El que passa que, clar, venint d'una temporada, bueno, o d'unes jornades que hem tingut bastant fortes, que sol ser el que és després d'un Black Friday, ve el Pont de la Puríssima, ens ve el que és el Nadal i acabant rematant amb els Reis, això jo crec que també ens fa que és com un agost per nosaltres. Vull dir, no podem tanta afluència de gent, sinó, si molt més no, amb contingut de venda. Vull dir, tenim un dia a dia darrere l'altre que la gent ve a comprar, i és molt regals, i vull dir, que és com una compra impulsiva de que s'ha de comprar. Vull dir que això, clar, ens beneficia molt, vull dir, en el comerciant.
Ha estat un bon Nadal, o tot aquest període, aquest últim mes i mig, des del Black Friday fins ara Reis?
Jo crec que sí, és molt positiu a l'escala, vull dir que, ja que molta gent ens ve a visitar i, bueno, gràcies a això ens podem lucrar o, bueno, es poden beneficiar ells mateixos també de gaudir d'un mar incomparable com pot ser aquí l'escala i també tenir el porta a porta d'anar per botiga i com un petit centre comercial a l'exterior.
Ara ve, però, una època, no sé si qualificar-la de dura, perquè aquest hivern els mesos de gener i febrer solen ser els més fluixos comercialment parlant, i aquest any, no sé si més, en la mesura que Setmana Santa o Carnaval venen tan i tan tard.
Bueno, jo crec, a nivell personal, que no sigui tan dur com l'any passat, ja que vam patir unes obres bastant dures. I jo crec que també aquest any, al no haver-hi obres, jo crec que la gent també intentarà més passejar, si més no al cap de setmanes o a les tardes que tenen lliure, i també, bueno, poder-se aprofitar i passejar, i, bueno, com molta gent ja comença a treure també la nova temporada de primavera.
Des de quan? Ja hi ha comerços que ja comencen a treure primavera ara?
Sí, bueno, fan un petit abans de temporada i són articles que solen ser com, bueno, estacionals, que és com una primavera invernal, vull dir, no és un producte molt fi, sinó que és, bueno, és més que res perquè això també interessa que es mogui també, no? Que arriben novetats a l'escala, que, bueno, que surti al carrer, que pugui gaudir, que entri a les botigues, que xafardegi, que, bueno, això fa que també el comerç sigui molt més actiu.
Uh-huh. Amb un comerç viu, l'escala hi guanya, i guanyem tots, diu el lema, no?
Correcte.
Les rebaixes, però, el període de rebaixes també és un període delicat, pel que comentaves fa una estona. Per comerços, sobretot amb ciutats o grans centres comercials, que canvien totalment el que tenien exposat del que hi ha ara. Hi ha una sèrie de recomanacions que podem recordar, no? El client, el comprador, a banda de voltar a passejar, també ha de tenir una certa prudència.
Sí, bueno, de fet, tenim uns clients que estan molt al dia de tot i, bueno, ells mateixos també ens ho diuen, vull dir que, bueno, per això, casos d'aquests, no? O, per exemple, el que passa moltes vegades, no? Que gent que tira fotos, sobretot, i després hi van el dia, per exemple, de Black Friday o de promocions especials i resulta que està més car que no pas de quan no estava rebaixat. I dius, bueno, jo crec que també s'hauria de controlar una miqueta tot això.
Ja ho crec que, i no ho sé, Narcís, aquest hivern, aquesta temporada d'hivern, si serà especial, especialment per tu i pels teus companys de la Junta Directiva de l'OBET.
Correcte. Bueno, de fet, nosaltres hem exhaurit el nostre mandat. Creiem que hem de donar una altra oportunitat a algú altre que tingui ganes de, bueno, de continuar endavant un projecte que jo crec que és prou important, perquè jo crec que l'escala, com bé deies abans, és un comerç viu, vull dir, és molt actiu, i, bueno, nosaltres hem aportat el que creiem i, bueno, nosaltres fins a dia d'avui hem complert tot el que havíem dit en el mandat.
Se'n parla positivament del vostre mandat d'aquests 4 anys, es nota o es palpa, si més no, parlant amb comerciants i parlant també amb públic en general, que se'n fa un bon balanç. No hi ha opció a continuïtat, no hi ha opció a un segon mandat.
No, de fet, nosaltres fem un pas enrere, vull dir, no estarem a davant de tot, si fa falta, vull dir, n'hem parlat amb alguns membres de la Junta, i, bueno, els podem ajudar amb el que sigui, això sí, vull dir, no vol dir que estiguem desvinculats al 100%, però, bueno, a nivell professional, a nivell familiar, jo crec que, bueno, necessito més tenir una mica de més de descans. I, bueno, nosaltres, com a campanyes, que és el que trobàvem que hi havia molta més mancança, hem dut a terme tot el que estàvem, bueno, tot el que vam dir quan ens vam presentar.